devien ser molts, molts bitxets.
Sí, entre altres coses, no crec que sigui pels bitxets, sinó que si la sang es va contaminar, intueixo que un bitxet era un mosquit. Clar. I per tant, ja duia sang.
Evidentment, sí, sí. Bueno, ja,
venga,
quina història, eh? Vas a prendre un cafè tot
acabo de fer un Jurassic Park ara mateix.
Doncs sí.
Sí, perquè el mosquit podia estar conservat en ambre.
A veure, símptomes de l'anafilaxi, eh? Erupció en picó, inflor de la gola, que no podeu respirar, com quan teniu al·lèrgia, no? O de la llengua, també se us pot inflar. Falta d'aire, vòmits, mareig i pressió arterial baixa.
Wow. Molt bé.
Cap a l'hospital.
En fi, fins ara ha estat ingressada, o sigui que des de dilluns fins ara està a l'hospital i res, esperem que recuperi aviat. Sí que és veritat que arran de la denúncia s'estan revisant tots els aparells de l'aeroport de Palma i esperem que no trobin més nius de mosquits allà dins.
Molt bé.
I si voleu, anem a la musiqueta.
No, si volem no, si ho necessitem, la musiqueta.
Em vaig deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença massa tard i acaba massa aviat com un esbós a llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues...
Sí, què li passa a la gent últimament amb...
Amb les palmes?
Amb les palmetes, estan de moda.
Sí.
Tothom té palmeros, Mira, la porta té palmeros, Xavi.
Han descobert que sonen bé.
Sí.
Ja era, sí, una mica tard. En fi, aquesta és la nova cançó dels Catarres.
Bé, fas que no? Per què, una mica tard?
No t'agrada que la gent no doni...
No t'agrada els Catarres?
Què tens amb...
M'encanten els Catarres.
T'han fet alguna cosa, els Catarres?
No, no m'han fet res.
Et deuen diners, els Catarres?
Què t'agrada més, Catarres o Detallets?
T'agrada més escoltar les Catarres o que tallin un braç?
Prou d'aquest interrogatori, no? No, però la pregunta és si et van estafar amb monedes de 2 euros.
També.
Home, jo a la meva adolescència vaig ser bastant fan.
Jo també.
Vam tenir una època...
Sí, samarretes i tot.
I després t'has de sent cisat.
Després ja no...
Home, ara ja feia temps que no...
Trobaves a faltar més palmes en les cançons?
Prou. Ara t'agraden, no? De cop i volta 20 anys després.
Home, aquesta cançó és molt maca. És xula, escolteu-la.
Oh, Judit. Molt bé. Va, és la nova cançó dels Catarres, és Començar a viure, que fa homenatge a tot el que s'acaba massa aviat i a la intensitat amb què es viu.
Oh.
De fet, parla d'una...
És molt bonic el missatge, maco, no? Home, sí. Per favor.
Sí. Parla d'una relació d'aquelles que s'acaba massa aviat i que et quedes amb el mal gust de boca pensant, I si hagués passat?
Ara entenc la primera frase. Vas deixar amb la mel als llavis.
Uau. Poesia. En fi... Ha sortit també el videoclip on es veu el cantant dels Catarres fent com diferents esports. Jo entenc que és com una mena de forma de distracció i d'intentar oblidar la seva ruptura, que explica la lletra de la cançó. I això és una cançó amb un estil molt pop i el videoclip també. Ells han dit que volien que la música acompanyés la muntanya d'emocions que sents quan s'acaba una relació. I això, aquest és l'últim single que ha tret els Catarres justament avui.
Està molt bé. I sí.
I sí.
Ai, que fan mal aquests isis.
Los isis, ai.
En fi, marxem avui amb els Catarres. Ai. Marxem amb Comença a viure.
Em vaig deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença massa tard i acaba massa aviat com un esbós de llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però lluny el món segueix girant indiferent amb el trasplant per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà, amb tu he pres a volar. Trobaré a faltar, sempre, i cridaré fins que mori. Em deia adéu com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú. I no vull ser dramàtic, però juro que en aquell instant em vas deixar perdut. A la deriva, a l'apatia, no hi ha sortida, però a poc el temps em cura la ferida. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, perquè em recorda que en aquell lloc i en aquell moment
vam començar a viure. Vas aparèixer com un huracà. Perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però el món tenia uns altres plans per a nosaltres. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La cicatriu de sobte em sembla més bonica i en aquell moment vam començar a viure. Vam començar a viure.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vuit minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, avui es celebra el Cursal de Manresa, la segona jornada de l'Acusticat, el Congrés sobre el món de l'acústica catalana. Una trobada d'experts i especialistes que treballa, entre d'altres aspectes, per promoure mesures i iniciatives per prevenir la contaminació acústica i la creació de zones tranquil·les amb poc soroll i molèsties. Un dels punts claus d'aquest any serà buscar mesures per reduir al mínim el soroll que es fan en terrasses de bars i de restaurants, així com el xivarri que generen altres activitats festives com concerts o festivals de música. Per parlar-ne avui ens acompanya Carlos López, membre del Congrés Acusticat. Senyor López, molt bon dia i gràcies per atendre'ns a Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia.
Senyor López, de què han de servir aquestes jornades de l'Acusticat?
Són unes jornades que ens han de servir per moltes coses. Han de servir per sensibilitzar tot l'entorn de que la contaminació acústica no és un... no és una molèstia, sinó que és una contaminació, que hi ha una afecció molt greu a la salut, produïda per temes de contaminació acústica. Ha de servir perquè tots els professionals que ens dediquem al sector compartim coneixement i busquem solucions i busquem possibles sortides de problemes que tenim que no sabem com solucionar-los. Ha de servir per donar a conèixer noves tecnologies, on tenim molts expositors que ens presenten tota la tecnologia nova sobre el tema de contaminació acústica, però sobretot, és el tema de donar a conèixer el problema que representa dintre la societat que tenim la contaminació acústica.
Precisament anem cap aquí. Fins a quin punt és un problema el soroll a Catalunya?
És un problema igual de gran que en qualsevol ciutat, sobretot a les grans ciutats europees o mundials. El soroll, és el que deia al principi, jo fa 30 anys que vaig començar a treballar en contaminació acústica, el soroll era una molèstia, estava considerat molesta, doncs mira, a vegades m'he d'aguantar, però els darrers estudis doncs, que està portant la Unió Europea directament estan dictaminant que a dintre els membres de la Unió Europea hi ha anualment més de 10.000 morts com a conseqüència de la contaminació acústica que rebem. Mm.
Les administracions són prou contundents a l'hora de fer front a l'activitat que genera soroll?
No, sincerament no. Ens toca posar molt les piles. A les administracions moltes vegades encara han tingut aquesta consciència que el soroll és una cosa que no veus, que és una cosa que passa, que quan ha passat ja no la tenim, i costa molt tant administració d'ajuntaments com de Generalitat com estatal. Hi ha d'haver una major conscienciació de que és un problema molt greu que s'han de posar les piles per solucionar-lo.
Clar, perquè com es pot garantir el dret de dos pols oposats? És a dir, com es pot garantir la bona convivència entre els veïns i veïnes que tenen dret al descans i els ciutadans que participen també amb el seu dret en activitats com concerts i tenen dret a l'oci i fan xivalri al carrer?
El que hem d'intentar és compatibilitzar-ho tot. Això és realment el gran problema. La meva opinió és que tot es pot arribar a compatibilitzar, però no tot arreu. Jo hi haurà llocs que no puc fer una terrassa amb horari nocturn perquè tinc veïns a 2 metres de les taules i és impossible, i jo puc fer concerts en molts llocs, però a d'altres no els podré fer perquè estan en una plaça molt tancada i no puc fer durant 5 dies concerts que acabin a les 5 de la matinada perquè l'afecció als veïns és horrorosa. I com he dit, dius, són dos drets. Però el primer dret fonamental que pensem nosaltres és el dret a la salut i el dret a la inviolabilitat del domicili. Jo estic a casa meva i tinc dret a estar tranquil i tinc dret a que la meva salut no es malmeti per culpa de determinades activitats que s'hi facin. La població en general, quan es fa un concert de festa major, es fa un concert 2-3 anuals, doncs, encara que en aquests moments ells no vulguin participar pel motiu que sigui, doncs, pren paciència i no passa res. Mm. El que no pot ser és que cada cap de setmana doncs, jo estigui en una zona que de terrasses i, doncs, el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge, sigui un xou continu i, pràcticament, jo no pugui viure a casa meva, no?
Mm-hmm. Senyor López, m'has mentat la salut fins en 2 ocasions. En quin punt el soroll es pot convertir en un problema de salut per als ciutadans?
Molt. El soroll avui en dia està considerat el segon contaminant ambiental que dona més problemes de salut, només darrere de la contaminació de l'aire i a nivells molt similars. El soroll, nosaltres el tenim associat només, bueno, és que si hi ha soroll no em deixa dormir o em posa nerviós, però no, el soroll està afectant sobretot la malaltia més greu que està afectant és que té afeccions cardiovasculars. El soroll està demostradíssim que ens puja el ritme cardíac, que ens puja la pressió sanguínia, i això comporta doncs, molts problemes cardiovasculars, fins, com t'he dit, i que es considera que 10.000 persones a Europa moren cada any per aquest tema. I també ens afecta doncs, producció hormonal, hi ha tipus de diabetis que són produïdes també per exposicions llargues a soroll. Per tant, és un tema que hem d'atendre molt seriosament.
Uh-huh. Segurament s'ho ha escoltat als mitjans de comunicació amb el plantejament d'allargar la pista de l'aeroport del Prat. El govern havia posat sobre la taula el fet d'aïllar el soroll les cases o els pisos de la gent que hi viu, per exemple, a Gavamar, a Castelldefels Platja, etc. Cal actuar sobre els habitatges per reduir el soroll al que estem exposats, millorant el que dèiem, no? L'aïllament o instal·lant finestres amb doble vidre?
Ha de ser sempre l'última alternativa. Quan treballem en contaminació acústica, diem el primer que hem de fer és intentar de reduir el soroll que ens produeix la font de soroll. Si no ho aconseguim, hem de posar barreres, hem de posar impediments perquè el soroll arribi a les cases de la gent. I l'última opció ha de ser millorar els aïllaments de la gent perquè almenys a casa seva tinguin doncs, una qualitat acústica suficient per poder-hi viure dignament que no els afecti la seva salut, no? Mm-hmm. I és la darrera opció, que en el cas d'un aeroport, diguéssim, doncs, pràcticament és l'única que ens queda, perquè reduir els sorolls dels avions és una cosa que es pot fer, no es farà de la nit al dia, evidentment. Posar barreres a la transmissió del soroll és impossible, perquè els avions van en alçada i no podem atenuar, i s'atenua només per distància el soroll. Per tant, l'única opció que quedaria en aquest cas és entrar a millorar aïllaments dels veïns. L'opció més radical que seria canviar configuració de pistes de l'aeroport, però bueno, això ja són paraules molt majors, no, diguéssim.
Per últim, senyor López, una desena d'entitats i plataformes, ho explicàvem avui, s'han unit per crear la xarxa veïnal contra el soroll a Ciutat de Barcelona. Les entitats amb presència sobretot a Ciutat Vella, el barri de Gràcia, Sant Martí, exigeixen al govern municipal que limiti els horaris dels supermercats 24 hores a tota la ciutat i que tanquin abans de les 10, que limiti els horaris també de les terrasses a les 11 de la nit i que no permeti cap concert al Parc del Fòrum més enllà de les 10 de la nit. Suposo que ja estaria d'acord, no?
Totalment. Totalment d'acord. Tots els tècnics que treballem en contaminació acústica són coses que veiem necessàries i a més ens agrada molt que surtin plataformes d'aquest estil perquè posin més pressió, perquè doncs, bueno, nosaltres malauradament a vegades ens fan el cas que voldríem que ens fessin, no? Però ho trobo molt interessant que surtin aquestes associacions i disposats a treballar amb ells tot el que calgui per millorar la qualitat acústica del país.
Carlos López, membre d'Acusticat al Congrés sobre el món de l'acústica catalana, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la Caravana de Rodis. Que vagi molt bé.
A vosaltres per fer una difusió. Gràcies.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 19 minuts que passen de les 9 del matí, us ho explicàvem justament a l'inici d'aquest programa. Aquesta nit comença la campanya electoral a Catalunya i ho fa amb la mirada posada cap a Madrid. Pedro Sánchez està estudiant deixar la presidència després que la justícia investigui a la seva dona, Begoña Gómez. La justícia ha obert diligències contra Gómez arran d'una denúncia, recordem-ho, de l'organització d'ultradreta Manos Límpies. I el president del govern espanyol ha cancel·lat la seva agenda per reflexionar-ne la decisió. Està previst que ho comuniqui dilluns 29 d'abril. Sánchez, per tant, no estarà tampoc els actes de campanya del PSC aquest cap de setmana. Per valorar-ho tot plegat, per ajudar-nos a entendre les claus de tot el que ha passat les darreres hores, tenim amb nosaltres a Jesús Palomar. Ell és politòleg de la Universitat de Barcelona. Senyor Palomar, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un matí com avui.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Jesús, com valores l'anunci de la reflexió de Pedro Sánchez?
Bé, és sorprenent. No s'havia produït mai en democràcia al nostre país, ni a nivell estatal ni a nivell d'altres, diguem, àmbits de govern. Però bé, és una decisió que diguem, és molt... podríem dir que és molt del perfil i molt característica del que seria Pedro Sánchez, no? O sigui, és un... ell té un lideratge com a president del govern i com a líder del PSOE, diguem, una trajectòria històrica que no és habitual, diguem, i per tant aquesta, entra dins d'aquesta manera de fer o manera de ser del president Sánchez, de poder, doncs, canviar una mica les dinàmiques habituals i que un fet com aquest doncs sigui rellevant, doncs, el fet que denunciïn a la seva dona i que imputin a la seva dona per un cas de corrupció. I, bueno, doncs, és diguem, entra dins del marc del que podria ser normal en la trajectòria de Pedro Sánchez. Mm.
Sigui com sigui, i veus alguna derivada política darrere d'un titular com aquest, darrere una decisió com aquesta?
Bé, aviam, derivada política... ell el que està fent en un moment donat és, en primer lloc, sentar un precedent, no? De dir, escolta, hi ha límits que no podem traspassar en política, no? I els límits són determinats, no? I aquest és un límit. Llavors, el límit, evidentment, té un rerefons polític perquè no és un tema, diguem, que passa de... perquè ens entenguem de l'entorn familiar, no queda l'entorn familiar, sinó que quan superes aquests límits que podrien afectar personalment, com a parella, com a família, a nivell individual, a Pedro Sánchez com a persona, doncs, és a dir, quan es passen aquests límits hi ha unes conseqüències públiques i socials, no? I jo crec que és una mica el missatge que llença el president del govern i també, a més, també té un rerefons, diguem, de dir, escolti, aquí, diguem, les famílies no es toquen, però també hi ha casos o altres casos de corrupció més provada, fins i tot, en altres entorns, o més, diguem, avançada i més contrastada, que aquí ningú assumeix responsabilitats. Per tant, primer, no es passen els límits, i segon, si cal assumir responsabilitats, s'assumeixen i es valora primer la vida personal que fins i tot ser president del govern. Mm.
Al final, Jesús, un sap, com sempre, que Pedro Sánchez acostuma a caure, ho ha fet els darrers anys, acostuma a caure sempre de peu. Per tant, a mi se'm planteja un problema, fet, o una qüestió, vaja, més que un problema, fet el que va fer ahir Pedro Sánchez. És a dir, jo entenc que, darrere de tot, ell... usar el que ha passat amb el cas de la seva dona per dir que ja n'hi ha prou, que és el que ens comentava en Jesús Palomar, i obre aquest període de reflexió que el durà el proper dilluns, on decidirà si es queda o marxa com a president del govern. Però al final, la justícia només ha obert diligències, per tant, el jutge encara podria arxivar el cas. Un podria pensar que és a causa de la pressió política de la dreta i l'extrema dreta. De fet, així també ho assegura Pedro Sánchez a la seva carta. Però Pedro Sánchez també ha viscut etapes de molta més pressió política que aquesta. Per tant, si es queda, jo puc entendre que forma part d'una estratègia política, però si marxa no hi entenc el benefici.
Bé, aviam, si es queda, aviam, és, si haguéssim de fer una juguesca, però que evidentment només Pedro Sánchez sap el rerefons de tot plegat i segurament doncs, és la decisió que prendrà, aviam, ell està fent un alto al camí, no? De dir, escolta, fins aquí, prou. Si, evidentment, ell considerés que hi ha motius com per plegar o com per dimitir i que, fins i tot, ho fes des d'una visió no personal, perquè aquesta decisió la treu o la met des de la persona Pedro Sánchez, no des del president, no? Si ho volgués fer políticament i considerés que que ell no està en disposició de poder continuar sent president del govern doncs per aquesta situació de la seva dona, doncs podria haver plantejat una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats, que fossin els diputats i diputades que li diguessin continua en marxa. Aquesta possibilitat existiria. Ara bé, aquesta decisió de la Sonal de dir m'ho estic pensant, ja n'hi ha prou, fins aquí hem arribat, segurament forma part d'una estratègia, com deies, política. Si acaba dimitint, sempre podrà posar-se, diguem, l'aureola de escolta, jo he estat coherent amb les situacions, de dir, quan superen o traspassen diferents límits, en la coherència em diu que no puc continuar exercint un càrrec polític, no perquè estigui acusada o no la seva dona, o no perquè estigui imputada o no la seva dona, sinó perquè aquí el que està dient és no vull plegar perquè me l'hagin imputat o perquè l'estiguin investigant, sinó em replantejo la presidència perquè ja n'hi ha prou d'aquests atacs indiscriminats, diguem-ho així.
Hi ha alguna evidència, per petita que sigui, Jesús, que ens faci intuir quina serà la decisió de Pedro Sánchez el proper dilluns?
Aviam, si una persona vol plegar, plega. És a dir, no anuncia, no fa un anunci, diguem, no? M'estic pensant si plegaré.
I menys a través de xarxes socials, no?
Sí, clar, vull dir que si un vol dimitir, o creu que ha de dimitir, o ja dic, no perquè la seva dona les estiguin investigant, sinó perquè ell considera que s'han superat uns límits, doncs ell anuncia, fa una roda de premsa, o fins i tot aquesta carta hagués estat estrictament de dimissió i de convocatòria d'eleccions, perquè ens entenguem, no? O el procediment que consideria oportú. Evidentment, jo crec que el que està fent és un avís. No és que s'estigui marcant un farol, perquè segurament no és això, però sí que segurament està posant una mica els punts sobre les i's, que la justícia faci la seva feina, és a dir, investigui el que hagi d'investigar, però, diguem-ho així, fem una separació de poders. Jo sóc el president del govern, la meva dona és la meva dona, i els problemes que tingui la meva dona, si és que els té, investigui la justícia, i si, evidentment, després m'esquitxen a mi, jo ja dimitiré per qüestions polítiques, si cal. O ja prendré les decisions que consideri per qüestions polítiques. Però ara està en l'àmbit personal. És a dir, jo crec que el que està fent és una defensa clara a la seva dona, a la seva parella, i, evidentment, una defensa clara al dret a la intimitat i als no atacs indiscriminats que pugui rebre ell o qualsevol altre, perquè al final s'han trencat moltes línies vermelles últimament.
Jo us vull fer-te tres darreres preguntes. La primera, si Pedro Sánchez plega, anem immediatament a eleccions? I la segona, si no plega, es pot arribar a sotmetre també a una moció de confiança?
Aviam, podria fer-ho, evidentment. O sigui, la possibilitat de fer-ho de la moció de confiança la pot ser com vulgui, quan ell consideri oportú. Però això, diguem que segurament aniria molt més enllà d'una simple investigació de la seva dona. Vull dir, no crec que es quedi, o que la decisió sigui que el Congrés prengui aquesta decisió perquè estan imputant la seva dona, perquè fins i tot, aviam, que imputin a la seva dona per una qüestió, diguem, d'ella, no l'afecta amb ell, a no ser que hi hagi una influència clara de que hagi comès un delicte i que ho hagi fet perquè el seu marit és el president del govern, no? Que, diguem que aquí seria el vincle, no? En tot cas, si dimiteix o si plega, el govern de l'Estat continuaria en funcions, però estaria limitat amb les seves atribucions, o podria, diguem, legislar en aquest període i, diguem, es convocarien eleccions. Sí, es convocarien eleccions perquè no hi ha un president del govern.
Anem a la segona. Com queda Catalunya, que a partir d'avui comença campanya electoral? De quina manera influeix aquesta decisió de Pedro Sánchez en plena campanya electoral catalana?
Bé, a mi el que no m'agradaria pensar... Ja com a...
Crec que
a
ningú ens agradaria pensar el que estàs a punt de dir, Jesús.
No com a ciutadà, ja com a politòleg, no m'agradaria pensar que el que ha fet és una maniobra d'aquest tipus, perquè seria molt lleig, diguem-hi, molt poc ètic, que utilitzés una maniobra d'aquest tipus per girar el punt de vista cap a la seva figura o al seu partit, no? És a dir, anem a girar l'atenció cap aquí, just quan comença la campanya electoral. Esperem, jo desitjo pensar que no és això, òbviament, però sí que és veritat que afectarà a la campanya electoral. Per què? Doncs perquè en un moment donat el tema sorgirà d'una manera o altra. També perquè, d'una manera o altra, el candidat socialista a les eleccions al Parlament doncs té un... Bueno, té el cascoldo, no?, que oreja per sobre, diguem, i per tant són temes que no estan vinculats, però al final són temes que l'oposició, o determinada oposició, no vull generalitzar, determinada oposició segurament utilitzarà de forma vehement.
I per últim, em deies, Jesús, ens explicaves que a Espanya en democràcia encara no havia passat una cosa així. Jo buscava algun antecedent i me n'anava cap al 2015, quan explicava abans a l'informatiu que el primer ministre, l'ex-primer ministre de Portugal, Antonio Costa, va ser investigat per prevaricació, tràfic d'influències i corrupció amb les energètiques, que Antonio Costa també va rebre molta pressió política per part dels partits que no estaven a govern, i Antonio Costa va dimitir. El que va passar després és que cap jurat i cap judici el va condemnar, perquè allò que era prevaricació, tràfic d'influències i corrupció mai havia passat. Pot arribar a passar el mateix?
Bueno, aviam, no és el mateix a tu o que t'estiguin investigant a la persona pròpia, diguem, en aquest cas seria Pedro Sánchez, com va passar en el cas de Portugal, que a un familiar, o en aquest cas a la dona, de la persona que ocupa la presidència o el primer ministre, no? Són casos que, tot i que tenen certa similitud, evidentment, segurament, si estan investigant el cap d'estat o el cap de govern, en aquest cas el cap de govern, doncs, lògicament, té unes connotacions diferents, perquè aquí se'l pot acusar de corrupció, de prevaricació o de malversació o dels delictes que siguin, ja no és a la parella de, o sigui, home o dona, sinó al propi, diguem, el propi càrrec polític electe, no? I això, evidentment, desgasta. Això no vol dir que es pugui... que en aquests casos hi valgui tot. En aquests casos el que val és que la justícia digui la seva i, segurament, doncs, el propi... diguem, la pròpia persona afectada ha de decidir si el fet d'estar imputat, investigat, o el que... la figura jurídica que sigui, és suficient, ja per uns principis o per un... valors, si és suficient per presentar una dimissió o ha d'esperar que la justícia digui la seva. Evidentment té riscos. La justícia pot dir que no ha passat res i aquí tothom plega. I això segurament per mi seria més notícia que al final la justícia digués que no ha passat res o que no hi ha proves suficients per imputar ningú o per investigar això, com deies abans, d'arxivar el cas, i que un president del govern hagi dimitit per una situació de crispació i de males formes, per tant, això. I em voldria rectificar, voldria fer una autoesmena, no es convocarien eleccions, sinó que la cambra primer el que faria és trobar si hi ha una persona candidata. Val. Si no es procedís a trobar la persona candidata, llavors sí, es convocarien eleccions. Mm-hmm.
Jesús Palomasi, com sigui, sortirem de dubtes el proper dilluns, així almenys ho ha anunciat l'encara president del govern, Pedro Sánchez, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i donar-nos les claus sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan va començar a arribar la gent de Mallorca, se va liar una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el himne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Música.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
5 minuts que passen de 2:15 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat. Ara sí, però arrenca el magazín de la caravana. Un dijous en què a partir de les 10 del matí ens espera una nova història de superació amb la periodista Ruth Caral. De camí cap a 2:15 obrim el capó de la mà de la Fundació La Caixa per parlar també sobre les solucions que pot oferir la tecnologia contra, atenció, la soledat. Més enllà de les 11 serà el moment per escoltar on són les dones, avui acompanyats per la nostra psiconeuroimmunoendocrinòloga. Ho he dit bé, Rafa Sanahuja?
Ah, perfecte.
Gràcies. Estic de sorprès, confiança, Marta León. I una mica més tard, a l'entrevista cultural, ens visitarà la directora Alicia Gorina i l'actriu Marta Ussó per conversar sobre la mirada humanista, crítica i irònica que proposen sobre la Ifigènia d'Euripes i que ahir es va estrenar a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure. I precisament avui, arribant al punt del migdia, tindrem també la nostra particular secció de cuina amb la Food Truck. Avui ens visita la xef Ada Parellada i després serà el moment per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a la darrera hora de programa acompanyats de la divulgadora musical Maria Boroncova per gaudir d'una entrega més d'òpera rock. A més, voltarem a Olma Giró i la seva girocleta i tancarem el programa, com sempre, amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, 25 d'abril, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula, ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les seccions habituals.
La caravana.
Giró, avui fem un tomb per la vida de qui?
Avui toca fer un tomb per la vida d'Alicia Gorina, directora, i de Marta Ussó, actriu, que les dues venen aquí i pujaran a la caravana d'aquí molt poca estona per presentar-nos l'obra de teatre Ifigènia, que es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc fins al 2 de juny. Una obra que es va estrenar ahir i que crec que Joan Trias vas anar a l'estrena, per sí, tant, sí, abans sí. De començar a fer cap tomb per cap vida, una mica de crítica teatral, que crec que et va agradar molt.
Sí, jo ahir, ho he dit a l'inici del programa, ahir vaig veure tres tragèdies gregues. L'obra de teatre...
El Xavi Hernández no és
Pedro
una tragèdia,
Sánchez,
eh?
I Xavi Hernández.
Xavi Hernández... És més un drama que una comèdia.
La més tràgica per mi és la de Xavi, realment.
Sí. No, jo t'anava a dir, dic, què tal va ser, no?, com està abadit de la vida durant dues hores, sortir, que de cop i volta tinguis el president del govern espanyol fent una reflexió fins al dilluns, a Xavi Hernández, entrenador del Barça, que se queda, que no se queda... Bé, és allò de...
Jo li vull recordar a Pedro Sánchez, que segur que ens està escoltant ara mateix,
home,
que els polítics a nosaltres, els ciutadans, ens deixen només un dia de reflexió, davant de la convocatòria d'eleccions.
Ell s'ha agafat uns quants.
Ell s'ha agafat uns quants més,
Sí, no s'hi val.
Té molt a reflexar.
Hem de les mateixes regles del joc, hem de jugar tots al mateix joc.
Home.
Que me voy, chicos.
En fi, que és una obra que val molt la pena, de veritat, sí. Que és un clàssic de clàssics grec i que, a més, no està ni maquillat. En parlarem després, però és que no està ni maquillat.
Ni maquillat, què vols dir? Que no surt del natural.
Que no hi ha gairebé ni escenari, diguem.
Sí, que són l'escenari...
És una tragèdia grega, com es feia a l'antiga Grècia.
Sí. De fet, és molt interessant, o sigui, l'Alicia Gorina, que és la directora d'Ifigènia, d'aquesta obra de teatre, explica que és la primera... que tenia moltíssimes ganes de fer aquesta obra perquè és la primera tragèdia grega que dirigeix i que tenia moltes ganes, precisament, de fer una tragèdia grega perquè explica que... el gènere de tragèdia grega, doncs, és com la base del teatre que tenim a l'actualitat i que és com... abans que el teatre que coneixem, el teatre naturalista, que és el que més acostumats ens té.
És el prototeatre.
Sí.
El prototeatre. Per cert, és una tragèdia grega, però està d'actualitat, no. Lo següent.
Exacte, amb una mirada feminista,
absolutament.
No? Vull dir, perquè us en feu una idea de què és Ifigènia, doncs dir-vos que és una adaptació, potser ho coneixeu, del mite d'Ifigènia, que és una adaptació que signa Albert Arribas i que parteix de les peces d'Ifigènia Àulida i també d'Ifigènia entre els taures d'Eurípides. No sé si n'heu sentit a parlar o no, són dos mites grecs, dels quals doncs, aquesta obra de teatre fa una mena d'adaptació amb mirada, com deia en Joan, contemporània, crítica, feminista, personal. Llavors és molt interessant de veure. Tenim temps fins al 2 de juny per veure aquesta obra.
Quant dura? Quant dura, Joan?
2 hores i 10.
Temps suficient perquè Pedro Sánchez reflexioni i Hernández es quedi.
Perquè tu vas entrar al teatre amb tot en ordre, no?
Ja estava tot en ordre. Sí, sí, sí.
Quan vas entrar tenien president.
Correcte.
Xavi marxava, que és el millor per tothom.
Sí, sí, sí.
I quan vas sortir...
Vaig sortir i el mòbil va començar a vibrar.
Molt bé.
I vinga.
I vas dir, què ha passat aquí?
I vas dir, m'entorno dins del teatre, no?
M'ha canviat el món.
Bueno. Coses del teatre. Dir-vos que aquesta obra, entre els seus protagonistes, entre el repartiment, hi ha dos actorassos com Pere Arquillué i Emma Vilarassau, que són els protagonistes. També hi ha altres...
I Pau Vinyals, que és una passada.
Altres actors i actrius a l'escenari. I destaca molt un cor de veus de 5 noies.
Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Que li donen doncs, veu a l'obra, canten en directe, toquen el tambor, si no tinc mal entès, i es veu que és molt, molt emotiu.
És molt emotiu.
Que li donen una potència a l'obra, que és el que deia en Joan. Potser no fa falta gaire escenografia, com el que entenem com a escenografia, i simplement amb 5 veus que funcionin bé i que transmetin el missatge que han de transmetre, doncs l'obra funciona ja de per se. I res, fent un petit tomb per la vida de l'Alícia Gorina i la Marta Ossó, que pugen avui a la caravana, he mirat el seu Instagram i dir-vos que és, podrien ser la mateixa persona. Perquè, bàsicament, Marta Ossó i Alícia Gorina el que fan és penjar fotos de teatre, de molt teatre, d'obres que representen elles o que dirigeix, en aquest cas, l'Alícia, ella, però també d'obres de teatre de companys i companyes que van a veure, també de menjar i de sortides a la muntanya. És com que la seva vida regeix amb aquestes tres directrius.
Teatre, menjar i muntanya.
Sí, però en el cas de la Marta...
Bona vida, eh?
Sí, sí, sí.
En el cas de la Marta Ossó, però, té una filla petita i llavors també hi ha moltíssimes fotografies de la seva filla, però, si no, ja us dic, teatre, menjar i muntanya. És com pilars bàsics. I això seria tot. Moltíssimes ganes d'escoltar doncs, que ens expliquin com doncs, el plantejament de l'obra, d'aquest tracte,
quin missatge vol donar.
Tot això serà a partir de 12:15, no, Joan?
Sí, senyora. Tot això serà a partir de 12:15. De moment, anem a recordar. I què recordem un dia com avui, Judit Vallès?
Doncs mira, del dia com avui, el 1719, es va publicar la novel·la Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. És una de les més venudes de la literatura abans del segle XX i tot un referent per la gent que s'ho ha llegit i per la literatura en general. Què més? Un 25 d'abril de 1859 van començar les obres per construir el canal de Suez, a Egipte. I el 1926 es va estrenar l'obra Turandot, de Giacomo Puccini, al Teatre de la Scala de Milà.
Meravellosa aquesta ària, no?
Sí, de fet, Giacomo Puccini va morir el 1924 deixant l'òpera inacabada i per això no es va estrenar fins al 1926 perquè Franco Alfano es va dedicar a acabar-la i poder estrenar-la llavors.
Ja no ho sabia, això. Furiós.
El 1931 es va patentar a Espanya el cine Nick, una joguina on es veien imatges que semblaven estar en moviment. Giraves una mena de maneta i anaven passant bandes de papers amb una bombeta i es projectaven imatges en moviment. Te'n recordes d'això, Rafa? De la teva època?
Jo això ho tinc a casa i ja ho he utilitzat, però crec que no era així. No, jo li deia d'una altra manera.
És el protocinexin.
Ah.
El que recordem tots és el Finexin,
és
la evolució.
Sí.
Però aquesta és una
primera... Sí, però el 1931 és quan es va patentar aquest. És un primer de tots.
Jo no l'havia tingut, tu sí, no, Rafa?
Bueno, vaig donar jo la idea.
Val.
Ah, molt bé. Jo havia tingut el però l'altre.
Dic, i si agafes uns quants dibuixos i es fas fer passar molt ràpid, semblarà que estiguin en moviment.
Jo tenia un ciclista que anava amb bicicleta.
Ciclista.
Sí.
En fi, què més? El 1953, els científics James Watson i Francis Crick van anunciar a la revista Nature el descobriment de l'estructura de l'ADN, la clau del secret de la vida, i és per això que, de fet, avui, 25 d'abril, és el dia de l'ADN.
Avui és el dia de l'ADN.
Avui és el dia de l'ADN?
Sí,
sí. ADN Barça. Tot encaixa, eh? Avui sortiran, avui sortiran la porta. Xavi diran...
És el dia de risites, avui.
ADN Barça.
El dia de l'ADN.
Sí, recordem això, eh? Que Xavi Hernández i
Jan Laporta compareixen avui a la 1 del migdia.
Sí, a bona hora, eh?
Seguirem en directe des de Ràdio Estel.
Bona hora.
Hauria de sortir amb dues samarretes que posés feliç dia de l'ADN.
Perquè se't posi malament al dinar. El 25 d'abril també de 1974 va començar la revolució dels clavells a Portugal.
Sí, senyora.
Que es coneix, de fet, com la revolució dels clavells perquè els militars van posar clavells a les seves armes com a símbol de que no volien disparar.
Per cert, mira com sona això. El 25 d'abril, quan a més la revolució dels clavells havia de començar sense que s'enteressin massa els òrgans estatals, i va començar a través de la ràdio. Gràcies a la ràdio, de fet, va començar posant aquesta cançó, era el senyal de començar la revolució dels clavells i, per tant, la ràdio, en aquest cas, que també va servir.
La ràdio.
No, és molt bèstia el paper que ha tingut la ràdio en molts conflictes, eh?
Sí.
I els missatges encriptats que s'han donat per
sempre
la zona radiofònica.
Sempre present, la ràdio.
Què més? Un dia com avui, el 2006, Bruce Springsteen va llançar el seu We Shall Overcome de Seizure Seasons. Escoltem-ho. His face in a frying pan, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothache in his heel.
Come on, Joe. Oh, come on. Això sona molt americà, això.
És americà.
És brutal, aquest.
Sona molt...
És un disc que va fer... Surt de la tònica habitual de Bruce Springsteen.
Far West, home, sembla que porti un...
Va voler reversionar els grans clàssics del country, del bluegrass.
Perdoneu, és el que us anava a dir. S'ha marcat, es va marcar, abans que la Beyoncé, un Texas Hold'em, que és Beyoncé reinterpretant clàssics de Texas i de...
I va fer un concert meravellós al Palau Olímpic. No va ser el Palau Olímpic, va ser... a Badalona, a l'Estadi Olímpic del Joventut.
Oh, en Bruce? Oh, sí, a Badalona.
Oh,
va rebre l'Albiol. De fet, va reinterpretar el cançoner de Pete Seeger i el Pete Seeger no li va fer gens de gràcia que el reinterpretés. No li va agradar que agafés el seu cançoner, però vaja, que li va sortir molt bé la jugada.
Aquestes coses.
Sí.
Què més? El 2007 es va inaugurar el metro a Palma de Mallorca.
Amb insectes?
Sense insectes. A Palma de Mallorca hi ha un metro, jo no ho sabia, això. Són dues línies, només.
Dues línies?
Sí, que fan com una mena de forma de...
Com facis la tercera, ja et passes.
Un puja i l'altre baixa.
Jo m'imagino a la gent taladrant, no?, per fer-la... I pensant, no anem massa avall, perquè estarà al mar. Trobarem el mar.
I el 2018, un 25 d'abril, va ser quan Cristina Cifuentes va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid, després de l'escàndol d'un màster que no va poder aprovar, i l'acusació que el 2011 va furtar productes en un supermercat.
Unes cremes eren, no?
Eren cremes, crec que de la cara, i a més el més graciós és que no eren gaire cares, vull dir, no és que estigués robant quelcom superior a 300 euros, sinó que era una cosa que es podia permetre perfectament.
Bueno, va veure la seva.
Va veure l'ocasió i va dir, estàs la
meva. Hi ha gent que li agrada, només per l'adrenalina que li genera. Té un nom, això.
La cleptomania.
Cifuentes. Té un nom i es diu Cifuentes.
Se'n parla la mateixa lletra. I un 25 d'abril, el 2022, va ser quan Elon Musk va comprar Twitter.
No!
Home!
X!
Data assenyalada.
Això era...
Què més?
Estàvem molt tranquils a Twitter abans de l'home.
Sí. Cada dia ens dona nous titulars.
Però... Bueno, tranquils dins que és un pati de veïnes, però ara és un pati de veïnes que cada dia tens una sorpresa diferent. Ara us deixaré de cobrar.
Per cert, que està canviant també.
Tot.
Ho he vist abans. Tot. No sé si... Penso que està canviant o s'està actualitzant d'alguna manera WhatsApp, no?
Mira. Sí. Vull dir una cosa. L'actualització que vam anunciar fa unes setmanes. Vaig estar investigant. Hi ha diversos canvis importants, entre els quals jo us recomano a oients que ara mateix agafeu el vostre telèfon mòbil, obriu el WhatsApp i mireu si entreu en un grup que tingueu amb familiars, amics, és igual, Entreu a qualsevol grup que teniu i si teniu l'actualització i us funciona, a dalt de tot, a la dreta, us ha de sortir una emoticona que semblen com ones de ràdio, per exemple, i posa iniciar chat de veu. Llavors resulta que pots tenir un chat amb els teus amics i que no sigui una videotrucada, sinó que sigui per missatges de veu.
Com?
A mi no em surt, però no tinc amics i amigues que els hi surt i que, de fet, ho han utilitzat i diuen que va molt bé.
Però què, és com una trucada conjunta?
És com una trucada conjunta, però en lloc de que sigui amb videotrucada, amb imatge, o només de veu, sinó que és amb missatges de veu, com una trucada conjunta, però que queda registrada en el mateix chat.
Uau. Jo no tinc.
Jo tampoc. Però conec, he vist mòbils que ho tenen, vull dir, no estic dient...
Jo no ho tinc, però
estic... curiós, a veure si algun dels oients que ens escolta ho té, perquè... Vull dir, a mi em genera curiositat, això. Jo crec que s'utilitzarà molt.
Ho provarem.
I a banda d'això, és de color verd, ara tot, el WhatsApp, la nova actualització.
Molt bé.
Fixa't.
Ho veurem. Què més? Per ja anar acabant, un dia com avui, sabeu qui va néixer?
No.
Al Pacino.
Ep,
Al Pacino. Va néixer el 1940 i avui fa 84 anys, així que moltes felicitats si ens estàs escoltant des d'aquí.
Sí, per cert, un dia com avui també va néixer Johan Cruyff,
Oh!
1947.
Oh. El mestre, el geni.
Sí.
I Soledad Gallego Díaz, periodista i exdirectora del País, que va néixer el 1951 i que, per tant, avui fa 74 anys.
En un momento dado.
En un moment chatado.
Que, per cert, avui també he vist que és el Dia Internacional de l'Animal de Laboratori. Uh-huh. Animal de laboratori.
Ah, per això et donen de la mà amb l'ADN.
Clar.
Sí.
No, de fet, és una data que té el suport de les entitats animalistes i que s'aprofita per fer actes i reivindicacions contra l'experimentació animal. Uh-huh. I, de fet, són molts dies internacionals avui. Són el Dia de l'Animal de Laboratori, el Dia Internacional de l'ADN, el Dia Internacional del Delegat...
Del delegat,
el dia, sí,
de classe.
Del aquí, delegat de classe.
Aquí farem una coseta en la pregunta que Bravo.
El Dia Internacional del Matrimoni i el Dia Internacional dels Pingüins.
Fixa't.
Clar, pingüins i matrimoni té tota la...
I animals.
Està molt bé. Mira, encara dues dades més, perquè un dia com avui, un 25 d'abril, el 1969, ens deixava la gran, grandíssima dama del teatre català, Margarita Xirgu, que, per cert, té un camerino, precisament al...
El Lliure.
El Lliure.
Ah, sí?
Sí, que diuen que encara s'hi escolta, Margarita Xirgu. Sí.
El fantasma de la Xirgu.
Sí, actrius que no volen ser el camerino de Margarita Xirgu. I també ens deixava el 2014, abans que parlàvem del Barça, un gran record per ell, Tito Vilanova.
Home, Tito Vilanova, sí, senyor.
Jo me'n recordo, d'en Tito.
La Lliga dels 100 punts.
Sí, senyor. Mm.
Moltes coses, van passar un 25 d'abril.
Sí. Escolta'm, Rafa...
La gent parla molt, Joan. Anem amb la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une chérida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Rafa Sanuix.
Mira, avui anirem per feina perquè tinc moltes coses.
Xavi Hernández.
Hem canviat una mica... Tu vas fent. Hem canviat una mica la dinàmica de la frase del dia perquè Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos a Catalunya, ha passat pel qüestionari del 324 i ha deixat unes quantes frases memorables. L'heu escoltat, el Carrizosa? Sí? Vale. Per tant, porto diverses que
no sé
posaré...
El tindrem aquí,
Ah, quan? No sabem.
Ara m'agafa, sí que ho sabem, però ara m'agafa
no
sense la gent de la mà.
Quan sigui, estarem ben atents. Mentrestant, un primer tast del que és Carlos Carrizosa, porto diverses respostes que posaré a la vostra consideració. José, si us plau, explicació. Comencem, si us sembla, amb la pregunta de què té a la nevera.
Què tens a la nevera?
Molt poques coses i quasi tot congelat.
Jo en aquest punt crec que és el més sincer de tots.
La nevera no congela, no?
Bueno, però el congelador ja s'entén, se t'ha d'explicar tot. Tots diuen coses fresques, fruita, verdura, coses de l'ordre del meu pare... Aquest senyor es passa la vida com la resta, d'aquí pa allà, i escolta, que només té lasanyes i canelons de la sirena.
Molt bona pregunta, per cert,
I em sembla que és la resposta que tothom hauria de donar, perquè jo crec que tothom té coses congelades a la nevera, i més els polítics.
Segur.
Més coses. Les seves tasques de la casa.
Quines tasques fas a casa?
Fregar plats, bàsicament.
Ai, Carlos!
Que l'hem enganxat, ho pensa molt.
El plomero.
L'hem enganxat. Segur que més té rentaplats.
Quines tasques fas a casa?
Fregar plats.
Diria que penca poc a casa. El Carlos Carrizosa penca poc i diu, què dic? Sí, bueno, doncs fregar plats.
És el mateix que respon quan li pregunten quants diputats traurà al Parlament.
Fregar plats. I estalvia aigua o descobrim?
Què fas per estalviar aigua a casa?
Mai deixo l'aixeta oberta i tinc cura d'això i també del degoteig que pugui haver amb qualsevol aixeta o cisterna. O sigui, això m'ho miro.
Degoteig, cisterna, aixeta...
Vull afegir una cosa?
Molt dubitatiu. Molt dubitatiu.
Digues.
És una qüestió que sempre m'ha fet gràcia i no vull obrir un debat que podria generar aquí
una
bomba atòmica. No, ni temps ni ganes, eh? Però sempre m'ha fet molta gràcia la gent que no acostuma a parlar català a casa seva, ho fa en castellà, que em mena de problema, però que després s'ultrasforça per seguir un accent català que no li surt. No cal, Carlos, no cal. Ja està.
Tanquem d'abord.
Però es denota, això, no?
Es denota. Què vols dir?
Que es nota,
tant. Bueno, doncs tampoc té massa clar què fa a casa, que si degoteig, que si cisterna. Jo, a mi la cisterna no m'ha gotejat mai, no sé vosaltres.
Mira, la cisterna és una cosa molt perillosa. A mi m'ha arribat a inundar el pis. I
la cisterna?
La cisterna em va com
patar. Però tens una cisterna de...
Tenia. Sí, d'aquestes...
Enorme. Val.
Un pis que no...
Val, no estem parlant de la cisterna del bany.
No,
parlant de la cisterna.
La de la cisterna. Va, sí, vigileu, aneu amb compte.
Però anem a la que per mi és la resposta més sorprenent de totes, la del concert.
Quin és l'últim concert que has vist en directe?
Jo crec que un a Badalona, que jo crec que era era de los toreros muertos, o sigui, una mica vintage. Yo no me llamo Javier.
Toreros muertos,
No se llama Javier, se llama Carlos.
Toreros muertos. Aquí m'ha guanyat,
Los toreros muertos.
M'ha guanyat. La formació vuitentera de Pablo Carbonell, Los toreros muertos. Però quan va ser aquest concert, als 80?
Clar, no té temps d'anar a concerts i renta plats.
Ha dit que fa molt,
Fa 50 anys que...
Ha dit que fa molt. Fareu una cosa.
Que no va a un concert.
Mentre parles, vaig a buscar Los toreros muertos Badalona.
Ah, mira a veure quan van estar Los toreros muertos a Badalona. Doncs fins aquí les frases de Carrizosa, que a mi m'han agradat moltíssim.
De seguida anem a la girocleta, però clar, Carlos Carrizosa que deia que feia molt, no?, de Los toreros muertos a Badalona.
Que van estar ahir.
El 15 del 3 del 2024.
Ah, doncs...
Fa un mes i 10 dies.
Jo no sabia que Los toreros muertos...
Pues potser surt de concert cada dia, si fa molt, no? Perquè,
però clar, igual no es refereix a aquest, es refereix a un que van fer als anys 80.
Jo ja tenia la calculadora oberta i preparada per restar 2024 a menys 1900, no sé quan, pensant-me que va ser el 1900.
No ho sé. En fi,
toreros muertos.
Los toreros muertos.
Definitiva.
Agüita amarilla.
Molta
també
gràcia.
També dic, ja s'ho podria haver pensat una mica, perquè a tothom li han fet les mateixes preguntes.
No tenia res preparat.
No,
jo crec,
més gràcia.
No, els deuen fer el mateix dia,
Ah, i les han anat...
Sí, així no tenen temps de preparar-s'ho.
Clar.
Giró.
Som-hi amb la girocleta. Avui la girocleta té una, podríem dir, una mena de sintonia especial. No et faré tu aquesta pregunta, Joan Trias, perquè sé la teva resposta.
És això.
La Patum.
Gràcies.
La Patum.
Ara, Patum de Berga.
Jo que sé, que soc de Castelló, jo no...
I què? Però la Patum és patrimoni de la humanitat de la UNESCO.
Immaterial.
De la UNESCO.
A mi només m'interessa el patrimoni immaterial.
Sí, en definitiva. Sou patumaires? Us agrada la Patum?
Molt.
En Joan és un foro de la Patum.
Com tu.
Jo, la veritat és que no hi he anat mai, però m'agrada molt veure-ho.
S'ha d'anar.
Ho tinc
saps allò que diuen, un cop a la vida has de... Un cop a la vida has d'anar a la Patum.
Però m'encanta veure-ho, per les xarxes socials la gent ho gaudeix tant.
Sí, però és molt diferent veure-ho que viure-ho.
Clar.
Com tot.
Ara, és una experiència.
Doncs
per què us porto aquesta música i per què parlem de la Patum? Perquè portem molt bones notícies i és que han trobat, per casualitat, com qui no vol la cosa, les partitures de tres balls de la Patum que havien quedat en l'oblit.
Boníssim.
és prou fort i prou interessant i prou important. Es tracta de dos balls de nans i un de gegants, que els estem escoltant per sota. Ara està sonant, crec, el ball de gegants. Després escoltarem els balls de nans, que cadascú doncs, té les seves partitures. Mira, aquest sota és el de nans bass. Doncs s'han trobat aquestes tres partitures.
Us veig entregats, eh?
Sí,
home, sona això i hi ha olores a pòlvora.
A patum, a pòlvora. Sí, sí. Però a part, dius, ostres, no, és molt important aquest descobriment perquè eren tres partitures que diem que s'havien quedat en l'oblit. I per què utilitzem aquest concepte de s'havien quedat en l'oblit? Perquè sí que havien sonat a plaça, però no sonaven des d'abans de la Guerra Civil. O sigui, ara feia més de 30 anys que les partitures que s'han trobat doncs no les podíem escoltar, llavors molta gent no les ha escoltat mai. De fet, daten entre el 1925 i el 1936 i formaven part de l'arxiu del col·leccionista Ramon Miquel Safont. Llavors, també hem dit al principi que es van trobar de casualitat. I dius, això com ha pogut ser? Doncs resulta que el músic Lluís Gual buscava papers entre aquest arxiu i es va trobar aquestes tres partitures. Suposo que hi entén molt de partitures de la Patum i ell mateix va veure de dir, ui, això no s'ha tocat mai, perquè a més forma part de la Cobla Berga Jove, que és l'encarregada